i són tan puntuals, tan puntuals, que encara va entrant algunes persones, però quan hi estem tots asseguts, doncs començarem aquest acte, aquesta commemoració dels 40 anys de la mort de Mercè Rodoreda. De fet, aquesta és la idea que ens ha reunit avui aquí, en aquest acte organitzat per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. I us he de dir que és un dia feliç per molts motius. Primer, per poder fer aquesta taula rodona a la ciutat de Girona, en aquesta sala magnífica de la Casa de Cultura, en la qual hem fet i fet i fet actes preciosos, perquè sou aquí, tantes persones com heu vingut, que deveu ser rodoredians i rodoredianes, i sobretot per aquesta taula que tenim. Una taula que fa molt de goig, perquè reuneix allò que diu el títol d'aquesta conversa d'avui: Mercè Rodoreda, tradició i modernitat. I tradició i modernitat en dos sentits. Mercè Rodoreda és tradició i és modernitat, però en sentit literalíssim, aquesta taula és una mostra de tradició i modernitat. Perquè tenim Carme Arnau, que és la primera persona que va escriure una tesi doctoral sobre Mercè Rodoreda. Per tant, tradició. I tenim Marina Porres, que és joveníssima i que ha escrit la darrera biografia, t'ho diré entre cometes, perquè ja sé que a ella no li agrada gaire que diguin que ha escrit una biografia sobre Mercè Rodoreda, però ha escrit un llibre sobre la seva Mercè Rodoreda, que acaba sent la seva Mercè Rodoreda passant cronològicament per totes les edats de la seva vida i de la seva obra. És a dir, en aquests dos extrems es mou aquesta taula, i són ben bé dos extrems. No direm l'edat de ningú, però Carme Arnau va conèixer Mercè Rodoreda i va fer una tesi doctoral amb l'autora viva, que poques persones poden dir que han fet una tesi doctoral amb l'autora viva. I sobretot nosaltres, que fem tesis doctorals d'autors del segle XV, no els ressuscitem ni tenim cap mena de possibilitat de conèixer-los. Doncs bé, la Carme Arnau va tenir aquesta gran sort. I la Carme Arnau acaba de publicar aquest any mateix, any 2023, un volum que ha titulat Anys de barbària, Mercè Rodoreda, la guerra i l'exili, que és aquí sobre la taula. Per tant, va escriure la primera tesi i acaba de publicar el darrer assaig sobre Mercè Rodoreda. Ella ha fet moltes coses més, però jo avui faig de presentadora sintètica de les persones que són a aquesta taula, com a directora de la càtedra que soc. Per ordre alfabètic tenim a Maria Campillo, que és l'altra persona que està al costat del noi únic mascle que hi ha en aquesta taula. Bé, és així, la qüestió de gèneres és la qüestió de gèneres, no? Jo sóc antiga en aquest sentit, eh? Maria Campillo és una estudiosa de Mercè Rodoreda i de l'exili i de moltes altres qüestions, però darrerament ha publicat precisament un capítol dins de la història de la literatura catalana, de l'Enciclopèdia Catalana, Barcino i l'Ajuntament de Barcelona, el setè volum, el capítol dedicat a Mercè Rodoreda, l'ha escrit ella. Per tant, també és una autora recent de Mercè Rodoreda. Aquest llibre ha sortit el 2022, tot just poder no fa ni un any. Seguint per ordre alfabètic, la Marina Porres, que és la persona més jove, és insultantment jove per alguns de nosaltres, però ens complau molt que hagi acceptat la nostra invitació per ser en aquesta taula. Ella és la que ha escrit aquesta obra que ha titulat El mig de la vida, jo, que és una frase d'una narració de Mercè Rodoreda que es diu Paràlisi, de Semblava de seda i altres contes, que és el text més autobiogràfic de Mercè Rodoreda. Doncs bé, ella ha triat aquesta frase per donar el títol al volum, però tant sí com no l'editorial va voler que a sota d'aquest títol posés biografia de Mercè Rodoreda, que és això el que a ella no li acaba d'agradar. Aquest volum ha sortit l'any 2020, no, 2023, 23, aquest any mateix. És doncs la darrera peça biogràfica de Rodoreda. Seguint l'ordre alfabètic estricte, tenim Anna Maria Saludes, que és una persona que va conviure amb Mercè Rodoreda perquè la seva mare, Susina Amat, pintora, era íntima amiga de l'escriptora, de Mercè Rodoreda. És a dir, que té una relació estretíssima amb Mercè Rodoreda, però a més és estudiosa de Mercè Rodoreda. Ha traduït Mercè Rodoreda a l'italià, Quanta Quanta Guerra, a l'Onda, a la plaça del Diamant. És a dir, que Mercè Rodoreda la té interioritzada des de molts punts de vista. I ara està acabant de preparar un llibre que tots estem frisant per llegir i esperem que avui tingui més pressió per acabar-lo, que són les cartes de les amigues de Mercè Rodoreda a Mercè Rodoreda. Ella ja va publicar les cartes d'Armand Obiols a Mercè Rodoreda, en un llibre magnífic. Però estem esperant tots aquest volum que està acabant, de les cartes de les amigues de Mercè Rodoreda a Mercè Rodoreda. I ara que parlo de cartes, deixeu-me dir que Carme Arnau és la persona que ha reunit totes les cartes que Mercè Rodoreda va escriure i ha publicat un primer volum, Cartes de Guerra i d'Exili, a la Fundació Mercè Rodoreda, amb les cartes que Rodoreda va escriure. I estem esperant també que faci el segon volum, però tardarà una mica més, perquè el treball de recopilació d'aquest epistolari és llarg. Doncs bé, Anna Maria Saludes, també és aquí, i us donem les gràcies totes per ser aquí. I les gràcies s'allarguen a una persona que és al mig de la taula, que és el moderador, el Sherman, que diu l'Anna Maria Saludes, i que es diu, curiosament, Borja Vilallonga. Bé, Borja Vilallonga, què us diré, que diria Ramon Montaner, de Borja Vilallonga, que va néixer a Romanyà de la Selva, a la casa en la qual en Mercè Rodoreda va escriure Quanta Quanta Guerra, Viatges de Viatges i Flors, i va acabar Mirall Trencat. Doncs sí, això us ho puc dir. Que és doctor en Història per l'École de Sciences Social, segur que ho dic malament, de París, i la Universitat Autònoma de Barcelona també, i que és un articulista, deixeu-me dir dos adjectius que no sap ell que diré i que potser després em dirà, punyent i oracular. I ho deixo aquí. És articulista, punyent i oracular. I té Mercè Rodoreda prou interioritzada com perquè la seva senyora mare, que diu ell, el convidés a moderar aquesta taula. És a dir, que ja veieu que estic corulla de felicitat, que és un adjectiu corulla molt noucentista, però ja me'l deixeu dir, i ells tenen la paraula. Ell i elles. Moltes gràcies a tothom per ser aquí i gràcies a la taula magnífica i de luxe que avui tenim en aquesta sala. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora mare. Som aquí perquè ens agrada llegir. I sobretot ens agrada llegir Mercè Rodoreda. L'experiència de Rodoreda que hagin pogut tenir, ja sigui en aquest costat o en aquest altre, difereix en gran manera de l'experiència que s'ha establert amb l'escriptora, en la paraula i en la vida. Alguns, com la Marina i jo, estrictament en la paraula, d'altres en la paraula i en la vida, perquè la van conèixer. I és justament aquesta diferència generacional, aquesta diferència en l'experiència, en el temps, com Rodoreda ha comunicat a cada generació, que fa que la lectura que se'n faci 1970, 1990 o el 2023 sigui diferent. I és per això, per aquesta diferència, que és riquesa, que la pregunta que m'agradaria proposar d'entrada, per obrir la gana, com és que avui, i avui en el sentit ampli dels darrers 10 anys, Rodoreda ha retrobat aquesta fama, aquesta passió, aquest enamorament de generacions de nous i noves lectors i lectores, i que ha acabat sent, gairebé diria, una mena d'icona pop, amb tot el respecte per Rodoreda, però certament una icona per tants nous lectors que aprenen d'ella, però que també aprenen dels antics lectors. Per què aquesta fama? Comencem, Carme Arnau. De gana?
No sé si... bona tarda, moltes gràcies, agraeixo molt a participar en aquesta taula. Felicito a Maria Àngela Villalonga per haver-la organitzat i a tots els que hi participen. Començaré per això, jo possiblement explicant una cosa, per després ja anirem amb aquest punt que ell deia, però jo m'agradaria parlar de la tradició i modernitat, que és certament interessant, perquè les coses s'arrosseguen, no? I Rodoreda va viure en un moment particularment important en què tradició i modernitat van anar plegades i molt vives. Es tracta d'un període històric, es pensa a la República, en què Catalunya volia posar-se al dia en el terreny artístic, pintura, literatura, arquitectura, i ho va aconseguir, però breument, perquè la guerra i l'exili van tallar moltes realitzacions, inicis i també esperances. Rodoreda no només pertany a aquesta generació època, sinó que n'és una de les més destacades representants. Ella que volia que la seva obra portés el nom de Catalunya, aquesta Catalunya que ella deia que era ella mateixa, als països més llunyans. I el desig s'ha complert, perquè es tracta d'una escriptora ambiciosa, plena de talents, diria jo també, fins i tot, i ara universal. Pel que fa a la modernitat, ella sempre va destacar que Barcelona era una ciutat europea, al voltant dels anys de la República, una ciutat que va viure amb entusiasme totes les novetats. I els noms de Miró, Dalí i Foix, per citar només tres exemples, resulten prou eloqüents. Uns autors relacionats amb el surrealisme, el granisme del moment. Odo mostra prou bé l'exposició logicofobista del 36, en què van participar dues dones capdavanteres i que anys a venir serien molt reconegudes, Remedios Varo i Maruja Mano. Pel que fa a la primera, va néixer anglès, va estudiar a Madrid, però va triar Barcelona per treballar i donar-se a conèixer. O el grup de Sabadell, amb actituds iconoclastes i una editorial La Mirada, que publicava amb cura i criteri. La mateixa Rodoreda va destacar la importància de Barcelona i de retot de Catalunya en aquell moment. Per exemple, l'entrevista a Montserrat Roig. Aquí es troben les arrels ben fondes de la novel·lista, penso. Rodoreda s'inicia en el món literari com a periodista intrèpida, certament, i s'amaga sota la màscara de dona que no sap res, es justifica. Però que ho aprèn tot ràpidament, podem afegir. I abans d'escriure, o tot escrivint, llegeix i molt. I aquí arribem a un altre punt que em sembla fonamental d'aquest període i que és la traducció. Tant pel que fa a la tradició com de la modernitat. Sándor Márai, que és un autor d'interessants memòries i novel·les, considera que la cultura d'un país petit, com era Hongria, com ho és Catalunya, es deu a la capacitat d'haver sabut incorporar les obres universals a la cultura pròpia gràcies o a través de les traduccions. Per a ell, doncs, les traduccions resulten essencials. I el mateix podem dir a Catalunya, gràcies a la seva voluntat i als seus grans traductors. I d'entrada, només n'esmentaré dos. Carles Riba, traductor entre moltes altres autors, d'Homer, de l'Odissea, en concret, que tant va influir Rodoreda, Montulisses, es titula un recull poètic seu, i Andreu Nin, traductor dels autors russos, gràcies al coneixement del rus que tenia. Aquests autors russos que van resultar fonamentals en la modernitat europea. Ho destaca tant Gide com Virginia Woolf. Tots aquests autors els anem recuperant, tant Gide com la Virginia Woolf. I així Tolstoi i Dostoievski, entre molts altres, es van poder llegir en català, traduïts directament del rus. Per tant, aquest fet de les traduccions ho trobo fonamental per a un país com Catalunya. En aquest sentit, la primera novel·la que Rodoreda va acceptar com a seva, Paloma, s'obre amb una frase de Tana Karenina, i els seus epígrafs ens donen una idea del gran nombre d'autors que la novel·lista havia llegit, clàssics i moderns, entre els primers Llull, Boccaccio, Goethe, entre el segon Tolstoi, Proust, Huxley. Després, les traduccions representen una finestra oberta al món que deixa passar les velles i les noves veus. Pel que fa als clàssics, no puc oblidar la Fundació Bernat Metge, amb una col·lecció que Rodoreda va atresorar i en la qual va pouar models al llarg del seu exili, dos de manera especial, deixant de banda l'esmentat Homer. Plató, sobretot, essencial en la seva concepció del món, i també Ovidi. Aquí cita en referència a un dels temes. Aquests anys de formació de Rodoreda es mantindrà fidel, però al llarg del seu exili, de manera especial a París, també trobarà tradició i modernitat. I en caldria una conferència per tractar aquest tema. Per tant, es mantindrà només uns noms i un parell de corrents: l'existencialisme, capitanejat per Sartre, que va llegir Sitte, i un autor que la va seduir, Albert Camus, com la va seduir els exiliats: el Cubiós, el company de Rodoreda, i Rafael Tarsis, per la seva defensa dels republicans, també. O Sedín, per la seva escriptura tan valorada. De tots n'estem parlant ara, actualment, no? I a París, alhora, també de la literatura, és l'hora de la literatura nord-americana. L'heure du roman américain. I en un moment puntual de la seva producció, Rodoreda vol seguir Hemingway, però se n'adona que aquest no és el seu camí. Fins i tot interessos. Segueixen més aviat una altra autora, Marguerite Yourcenar, ara amb la qual se l'ha relacionada. També l'atreu i molt un escriptor singular, Michaud, pintor com ella, a qui volia conèixer, la influència del qual és ben visible al recull que, segons ella, triaria d'entre tota la seva obra per salvar d'un incendi, Viatges i flors. Tots ells noms de la modernitat. A l'exili, però, continua llegint els clàssics. Bernat Metge, que l'ajuda a l'hora d'escriure La plaça del diamant, o Apuleu, ha destacat la doctora Villarroca en encarar-se una de les seves millors novel·les, Quanta guerra, però també Dante, mestre sempre, sense oblidar Shakespeare, o un poeta de referència per a ella, Baudelaire, o els seus reconeguts mestres de l'idioma, Verdaguer i Rovira. Només ara cito, i acabo, perquè potser m'he allargat, pel que fa a les seves lectures, diu: quan era jove, havia sentit dir que quan ets gran rellegeixes més que no pas llegeixes, i això és veritat. T'interessen més les coses importants que has llegit a la vida, anar-les assimilant, fer-les teva. És a dir, m'interessa més el rei Lear que una novel·la de John Updike. Li trobo més poesia, moltes més coses importants. Moltes gràcies.
Sí, no cal que comencem al final. Això és una taula rodona, per tant serà més dinàmic de back and forth. Maria Campillo, la pregunta.
Sí, bé, jo sóc obedient i respondré a la teva pregunta de per què, tal com has plantejada, creus que té tant d'èxit, dius, una connexió amb les noves generacions de catalans lectors. Clar, aquí hi ha una cosa que hem de dir d'entrada sobre aquesta pregunta, que és que cal matisar què vol dir quin tipus de connexió i què vol dir noves generacions, perquè és clar, ens trobem, no vull ser provocadora, però ens trobem en una societat que tendeix tranquil·lament a ser illetrada. I em temo que la darrera generació que ha llegit bé a Mercè Rodoreda és més o menys la de la Marina Borràs, i potser una mica encara més joves. És possible que la Mercè Rodoreda només es llegeixi d'aquí uns anys entre els lletradíssims. Perquè, clar, ara resulta que, d'una banda, hi ha una gent jove que l'ha llegida i l'ha llegida bé, però aquesta gent jove ha tingut un sistema escolar, una formació lectora, i ha accedit, en bona part, a partir de la secundària, a la lectura perquè el sistema ha garantit aquest accés. Hi havia unes programacions, hi havia uns professors ben preparats, això és una cadena, uns alumnes d'en Jordi Castellà, no sé de qui fos, però de l'Autònoma, molts, que van formar catedràtics d'institut, a la darrera fila en veig un, que tenien un interès general. Jo mai de la vida he rebut, en tot el que he fet, crec que he fet unes quantes coses, mai he rebut tantes lloances com per un determinat llibret sobre Mirall Trencat que vaig publicar l'any 85, i mai he tingut tants lectors com una cosa que es deia Contes de Guerra i Revolució, on vaig incloure quatre inèdits de la Rodoreda, que va fer vendre tota l'edició perquè els altres la gent no sabia qui era. Però hi havia en aquell moment un entusiasme per part de tothom que ara trobo molt a faltar. He dinat amb una persona que ha confessat que el seu fill de 13 anys era l'únic del seu curs que sabia qui era Mercè Rodoreda en ser preguntat per la professora. Per tant, clar, aquí la teva pregunta, que és superimportant i per això l'estic contestant, és hi ha un punt d'optimisme, perquè és clar, una cosa som nosaltres, que als anys 80 ja publicaven sobre la Rodoreda, que aquestes dues senyores eren amigues de la Rodoreda, una altra cosa és la Marina Porres, que ha tingut accés a un ensenyament, etc, etc, i l'altra són uns nens de 13 anys que diuen que no coneixen el nom de Rodoreda i m'expliquen els meus estimats alumnes, que ara ja són catedràtics d'institut, jo ara estic sortosament jubilada, Milon Ferrer i l'edat que tinc, 70, m'expliquen que la plaça del Diamant no l'entenen perquè no entenen la llengua. A veure, aquí hi ha una cosa que és bastant... Sempre hi ha hagut persones més o menys salvades que han sostingut que els alumnes no se'ls havia de guiar, que llegeixin el que vulguin, perquè és obligatòriament els professors reprimint i constrenyint perquè som d'ensenyament obligatori, fent explicant que la Rodoreda, en Bertrana o en Ruïra són molt millors i són boníssims, molt més que una novel·la sentimentaloide o una sèrie horrible. Aquest Simple Progress, que amb la seva actitud han condemnat l'ensenyament obligatori i per tant perpetuat les desigualtats de classe, que és el que el sistema escolar ha de garantir, són els que faran, sembla que m'estigui anant de lloc, però no em vaig de lloc, són els que faran que determinades generacions siguin les darreres en llegir bé Mercè Rodoreda. O simplement en llegir Mercè Rodoreda, a veure, perquè popularment també hi ha un públic que hem perdut. La portera de casa meva, que arriba cantonada de París de fa uns anys, llegia Mirall Trencat com un melodrama, però el llegia. No pretenia tenir una formació literària, que és el que nosaltres pretenem amb el nostre cultíssim sistema d'educació, que han d'ensenyar a la gent que té dret. A veure, perquè hi ha una cosa que fa mil anys que dic, i que torno a repetir, en aquí que veig que hi ha molta gent i per tant aprofito perquè ja tot és igual, que és que a llegir se n'aprèn. O sigui, ningú neix, si tu a un nen que no té uns pares, perquè clar, quan dic això de les classes ho dic, una senyora potser de l'Eixample que ha llegit Mercè Rodoreda farà llegir els seus fills Mercè Rodoreda, una senyora de Salt que sovint no sap llegir com m'ha estat indicat, o una senyora, potser no. Per tant, clar, hi ha un punt d'optimisme en la pregunta del Borja que aprofito per dir amb això. Fa mil anys que sabem que a llegir se n'aprèn, a llegir literatura. Si no fem llegir, no ensenyem als joves a llegir literatura, tenim la batalla perduda contra les sèries, perquè si només és l'argument, hi ha sèries, a veure, i en el seu gènere, els Sopranos són mil vegades millor que la Catedral del Mar, vull dir, això, vull dir, aleshores, sí o no? Vull dir que jo no soc jove com aquesta noia, però compartim, o sigui, aleshores, fem el favor d'explicar que no és igual qualsevol cosa que fem llegir. I que llegir Mercè Rodoreda, no sé si heu vist una exposició magnífica que hi ha aquí a la Mercè sobre viatges i flors, llegir els textos de viatges i flors i veure aquell llenguatge, com que són tan meravellosos, ens pensem que els nois joves no ho entendran. Això és d'una arrogància increïble. Per què han de llegir porqueries els nois joves? Simplement perquè són joves, són joves, però no són idiotes. Explico només una anècdota perquè no em vull allargar en aquesta primera pregunta. Però ja tinc un amic que, el que sigui el seu fill, per qüestions de feina, viu a Milà. Bé, ara han acabat el curs, la seva filla ha acabat el curs. Aprenent-se de memòria aquí, ara resulta que no es pot aprendre ni la vaca cega perquè és pecat. Tot està a internet, aleshores no cal, perquè tot es trobarà a internet i per tant la memòria no cal. I per tant no cal la jerarquia, els professors són repressius, t'expliquen que la biblioteca és boníssima. Llavors l'alumne diu, perquè vostè ho digui, i tu li deixes dir. Dius, no, perquè hi ha un cànon, la biblioteca és boníssima i punts, és durantíssim i s'ha acabat. Per què? Perquè ho dic jo, que en sé més de tu, i s'ha acabat. Aleshores, aquesta falsa tolerància els va en contra, perquè aleshores això farà que unes quantes generacions posteriors a les d'ara no llegeixin ni Mercè Rodoreda, ni Bertrana, ni Rovira, ni poesia, perquè no, si volen fer poesia que la facin ells, si volen al teatre que posin ells a l'escenari faran eufòries i coses. Bueno, però si no pot ser el protagonista d'una vida, i això és bastant greu. Aquest amic que dic, a la nena li van fer aprendre, la nena encantada, els primers versos de la comèdia, cosa que de pas per la Mercè Rodoreda se serveix moltíssim. Li van fer aprendre els primers versos de la comèdia. Encantada la nena i encantats els pares. La nena té 4 anys i mig. Dic que potser en aquest país estem fent una miqueta el ridícul. Això vol dir que hem d'assegurar l'aplicació literària perquè hi hagi nous lectors i perquè la cosa no s'estanqui en un moment en els anys 8, als anys 80, als anys 90 hi havia un tipus d'ensenyament. Ara la conselleria ha decidit que es poden posar les llibres que volen els profes, que volen no sé què, que uns que sí, que uns que no, que si llegeixen qualsevol merda és igual amb tal que llegeixin, perdona. Si tothom, si qualsevol de vostès va cada dia a menjar al McDonald's, no acabarà per no saber menjar bé. I això és així. Que sóc elitista, no ho sé. Estem parlant de si llegirem o no llegirem Mercè Rodoreda. A mi el que em sembla elitista i arrogant és decidir que els nens, com que no entenen la plaça del Diamant, no se'ls ha d'explicar fins i tot a classe de llengua la plaça del Diamant. Perquè si la Rodoreda diu escala de pinyonet o a persiana canaleta, podeu pujar de peus, que es deia escala de pinyonet i persiana canaleta. I si en un moment donat fa servir Dante, la Bíblia, o els clàssics, els llatins, o Ovidi, és perquè té unes capes de cultura que també podem fer veure, no passa res, no són idiotes, no mossega la literatura, li podem fer veure als joves que es pot fer. Ja veig que aquí la major part de gent és gran, però si hi ha algun profe d'institut, doncs que després en parlarem.
Gràcies, Maria. Abans de respondre, crec que serà millor que les noves generacions. Dic que em sembla, Marina, que tu i jo no ens portem tant de diferència.
No. I em sembla que els elogis aquests de la joventut són una mica desmesurats. Sí, que no ens toca. Tot i que molta gent que hi ha per aquí, això de hi ha sobretot gent gran, i jo molta gent es podria ofendre, no vull, per la gent que veig. Però en tot cas, estan jo molt en contra. Bueno, en primer lloc, bona tarda i moltes gràcies, Maria Àngel, per convidar-me i per muntar aquesta taula rodona. Estan jo molt d'acord amb la concepció de la Maria i estan molt en contra d'aquesta educació progre que creu que tots els llibres són iguals i que en general tot és igual i tant per una cosa per l'altra. Sí que és veritat que posaré una mica d'optimisme simplement recolzant-me en la meva experiència a classe i potser això serveix per matisar una mica el tema o en tot cas per seguir discutint, perquè precisament a mi em passa a classe a la Universitat Pompeu Fabra, no, i amb alumnes de primer, o sigui que acaben d'entrar, amb gent bastant jove, primer i segon, que passa una cosa molt curiosa amb Rodoreda, que és que quan tu fas llegir Rodoreda, la reacció que provoca als alumnes és una reacció que no aconsegueixen tots els autors que fas llegir i que és una reacció molt particular de vincle, és a dir, que està tocant alguna cosa que fa que nois de 18 o 19 anys de bagatges molt diferents i segurament d'educacions lectores molt diferents reconeguin allà alguna cosa que és original i que és particular i que no troben en gaires autors, no? I a mi, per això precisament jo crec que el Borja plantejava aquesta pregunta, no? Perquè sí que és veritat que amb Rodoreda passa el que no passa amb gaires autors, que pots traçar una línia d'unió generacional i que et pots trobar que gent de totes les edats la llegeix. Jo, molt breument, pel que em sembla fins a quin punt es pot contestar aquesta pregunta, a mi em sembla que és perquè Rodoreda, amb la seva obra, fa moltes coses alhora. És a dir, que toca molts temes que són, diguéssim, el cor, per dir-ho un cursi, no? Però com el cor del gest literari, i que els lectors reconeixen com a tal. És a dir, que Rodoreda parla, fa una gran reflexió sobre la memòria, fa una gran reflexió sobre la guerra, fa una gran reflexió sobre la manera com es relacionen els homes i les dones a la seva obra, fa una gran reflexió sobre l'amor, i en definitiva, tot això bàsicament vol dir que té una mirada molt particular sobre la condició humana, que és el que aconsegueixen molt pocs autors, de tenir una mirada radicalment original sobre la condició humana. Doncs jo crec que ella ho té i que això fa que d'alguna manera els lectors tinguin això 18 o 80 anys la percebin d'una manera diferent. Jo crec que aquesta continuïtat generacional passa perquè Rodoreda, i amb això també sóc elitista i estic a favor del que deies, és a dir, partim de la base que és una autora tan bona que no te la pots saltar. Llavors, i això sí que és una cosa que com a docents o com a acadèmics o com a llibreters... Sí, però fins i tot o des de la llibreria o des de qualsevol lloc en què estiguem, no? Rodoreda se salta una pregunta que no es pot donar per descomptat tan ràpid, però amb ella sí, de dir, és tan bona que no te la pots saltar. I llavors jo crec que quan hi entres, la gent que hi entra, no, t'atrau aquesta mena, això que deia, no? Aquest coneixement particular i original i visceral sobre la condició humana, que ja us dic, es nota a classe o es nota a la llibreria o es nota en alguns entorns, que provoca unes coses que no provoca cap altre autor. Per sempre tens, a més, la sensació de que et vol dir alguna cosa important. I a més passa una cosa que és, que tampoc passa amb tots els autors, però que sí que passa amb els bons, que és que com més coses saps d'ella, més en vols saber. És a dir, és una autora que quan hi entres, normalment als que som lectors i als que som aficionats, hi ha com una mena d'interès que fa que quan comences amb Rodoreda no vulguis seguir investigant, vulguis seguir llegint, encara que sigui com aficionat o com expert, el que sigui. I quan passa això, hi ha una particularitat amb Rodoreda, que és que, com ha dit el Borja, és una icona pop. Llavors, això no passa amb tots els autors, és a dir, passa amb ella, ella és una icona pop. Què vol dir això? Que com a icona pop produeix molt material, és a dir, contínuament surten llibres sobre ella, contínuament surten coses sobre la seva figura, no cal que siguin llibres, ara mateix es fa una versió teatral de la plaça del Diamant, no? Les adaptacions són contínues i tothom sent que hi pot entrar per alguna banda precisament perquè és una icona pop, no? Llavors, jo crec que això és un dels motius que fa que Rodoreda basti moltes generacions i que no es trenqui aquesta bola de continuïtat amb els lectors. És a dir, la barreja, això, entre ser una autora particularment, o sigui, que és més bona que els altres punts, i alhora aquesta superproducció com a icona que fa que tothom se la pugui fer seva per algun cantó o altre. I ho podem discutir, però és una opinió allò, però...
Sí, perquè l'altra cosa és... Ai, no, és que queda per parlar,
parlar, però dic que l'altra cosa seria de quina manera també se l'apropien o la fan seva. Això és una pregunta que va després, o sigui que...
Estem avançant, estan sortint molts de temes que havíem previst que havien de sortir. Jo personalment estic molt meravellat del que estem dient aquí i certament les expectatives que tenia que aquesta taula seria a recordar ho seran. Anna Maria i jo espero molt de
jo no sé, no. Perquè quan ho veu sol ser fosca. Bé, jo sóc aquí la meva rondinaire. Sóc preparat perquè vinc de rondinar, realment. Vinc de rondinar. Encara que per la de la Lloreda, doncs, sembla una cosa agradable. I de fet, començo amb una frase horrorosa que diu no fate troppi pitegolezzi. Això vol dir no feu gaire xifarderies en català. Pitegolezzi és una paraula estranya en italià que ve, crec, del dialecte veneto. No ho sabia i ho he buscat. Aquesta frase la vaig recordar fa uns dies perquè jo no rebia aquest qüestionari, perquè un ja pensava que havia de parlar, que havia de dir coses, tradició, modernitat, i al final va arribar, però jo ja havia escrit unes quantes animalades i per tant no les vareu d'escoltar. Aquesta frase, no ho fate troppi pitegolezzi, és una frase tràgica perquè és una frase de Cesare Pavese que va deixar escrita en un full de paper abans de suïcidar-se entre el 26 i el 27 d'agost del 50 en el cèntric hotel de Torino. Al full hi havia un parell de frases més que deien perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? No fate troppi pitegolezzi. Esclar, aquesta frase, tio, però que t'hi veu aquesta frase, per mi sí que t'hi veu. Aquesta frase també resulta que com que la literatura és contínuament un pas comunicant, ja l'havia escrit d'alguna manera a Mayakovsky, 20 anys abans. Havia escrit una cosa molt semblant, que deia...
Ana Maria, passa una mica.
Què?
No, passa perquè no se't sent bé.
No se sent bé.
Més lluny.
No, més a prop, més a prop.
Ja he dit que hauríem problemes amb la veu. Aleshores, Mayakovsky també es va suïcidar, no sé, ara no recordo en quin lloc era, no hi era, però també va deixar una frase semblant que deia va dir se muoio non incolpate nessuno, no ho va dir en italià, ho va dir en rus, òbviament, e per favore niente pitegolezzi. Per tant, és probable que Pavese hagués llegit aquesta frase perquè és massa coincident, no? Però per què jo vull parlar d'això? Bueno, d'aquestes analogies no parlaré. Però em sorprèn aquesta frase que Pavese encomana als amics o coneguts els quals preguen de no fer xafarderies sobre la seva vida i la seva mort. I és des d'aquest punt de vista que començava a fer unes breus reflexions, poca cosa, sobre la vida i l'obra de Mercè Rodoreda, perquè hi veig un desig similar arrelat al seu caràcter, prou important per discernir sobre aquest tema i que també ella posseïa. Encara que ni es va suïcidar ni va deixar cap frase final fora de la producció literària ni de la correspondència personal, també molt lligada a la literatura. I d'aquesta manera es pot recordar com el tema del suïcidi, per això es presenta en diverses ficcions de la seva narrativa, i per tant un tret que s'identifica amb la locució de Cesare Pavese i que rima amb aquella qualitat de secreta, tímida, esquerpa, secretiva, que molts li han aplicat com a trets destacats a la seva manera de ser i que concorden amb el que ara se'n diu el desig de la privacy, no? Que vol dir el desig de la discreció, de la privacitat. I amb aquest íntim afany també el descobrim i està ben documentat en el meu epistolari que va mantenir amb Salvador Espriu quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La popularitat i la fama de Mercè Rodoreda és un fet indiscutible, ja ha estat demostrat i ho sabem. De totes maneres, me'n recordo que quan venia a passar els estius, quan encara donava classes d'Itàlia, aquí una noia jove em va dir que a la plaça del Diamant els alumnes la trobaven una novel·la que era un tostón i una novel·la rosa. Em vaig quedar molt esgarrifada, però després de tot això ja ha canviat, ja ha millorat o empitjorat, no ho sabem. Llavors, aquesta fama és indiscutible. La fama petita però efectiva ja va començar amb les seves primeres novel·les i els contes, rebutjades les quatre primeres Salvant només la loma, l'any 38, amb el Creixells, que després la va refer el 69. Va ser la guerra que va destruir la carrera incipient de l'escriptora, la fugida a França, l'exili, però li esperava encara una altra guerra i més anys d'exili. Anys de barbària, Mercè Rodoreda, la guerra i l'exili, ha donat el darrer llibre, el títol del darrer llibre de la Carmen Arnau. A poc a poc la fama va tornar a créixer amb els 22 contes l'any 58, sobretot amb la plaça del Diamant, no cal seguir, tots coneixem la continuació. Però aquí cal remarcar que el fet de la plaça, portada al cinema, va, sens dubte, contribuir a donar-li molta més fama, perquè tot fa pensar que la plaça del Diamant ha tingut més espectadors que lectors, a part que l'any del centenari de Barbareda, també Josep Maria Benet i Jumet va presentar una reducció teatral de la plaça del Diamant. Moltes novel·les han estat convertides en teatre, també diversos contes. A vegades el teatre s'ha interpretat menys respecte als contes i a les novel·les. Què podria afegir a aquest excursus llamp sobre la fama de Barbareda? Va anar creixent de mica en mica la publicació de la seva obra i en vida va gaudir plenament, sobretot quan ja instal·lada definitivament a Catalunya, entre Barcelona i Romanyà, i finalment Romanyà, primer hoste de temporades molt productives a casa de Carme Manrubia, una altra amiga coneguda abans de la guerra, però finalment a la pròpia casa, casa de jardí, realització present i penyora del somni de la infantesa de la casa de l'avi. Encara que tot va ser breu, l'any 83 va morir a Girona, a Romanyà, va voler ser enterrada, i va tenir un comiat ple de públic i representació d'algunes autoritats com el president de la Generalitat i tot. Em sembla que també hi havia el president Tarradellas, Joan Aguera, sí, i Muller. El comiat va ser filmat i transmès per televisió i ràdio, em sembla. Una petita apoteosi, excessiva per una personalitat tan poc amant de fer la patum com havia declarat en una carta el seu editor número 1, Joan Sales. Aviat es van publicar diverses biografies, 3 o 4, algunes amb moltes imatges de la vida de l'escriptora que han fet la delícia del gran públic. I aquest gènere ha estat el de més assiduïtat editorial respecte als estudis sobre la seva obra. I encara l'actualitat continua aflocant, com veiem. En el 2008, l'any del centenari, congressos i estudis es van multiplicar arreu, també a l'estranger. Moltes novetats van aparèixer sobre la seva vida i la seva obra. Cito de memòria alguns diversos, però entre si notables, treballs que han quedat una mica, que són poc importants, però que demostren la fama de la Rodoreda, com per exemple una peça teatral molt original de Narcís Comadia, que es diu Un aperitiu al flor, on Josep Pla, Mercè Rodoreda i Gaziel dialoguen. És una cosa molt original, que la gent coneix poc, perquè s'ha representat poques vegades aquí a Barcelona, jo la vaig veure una vegada, però no és una cosa. També dins un llibre que es diu Teatre de Guerra i Revolució, de Francesc Folguer, que va ser un col·laborador de Ricard Salvat en el muntatge teatral d'Un dia i Mirall trencat, el 2008, l'any del centenari, va escriure una obra molt original, que es tracta d'un... és una obra de teatre, no sé com es diu, molt petita, no s'ha representat mai, no sé si s'han fet lectures, però es tracta que fa coincidir la Colometa i la Teresa Goday a la plaça de Catalunya, en plena guerra civil, i la Colometa estava anant coloms, perquè està arruïnada, ja s'havia mort el Quimet, i s'ha posat a prendre coloms a la vida. La Teresa Goday no es comença el diàleg amb ella perquè la coneix perfectament, etc etc. Suposo que aquest col·laborador del Ricard Salvat en la muntatge d'Un dia mirant trecat si devia encendre la imaginació i va pensar que tots els personatges una mica són com vasos comunicants, no? Però és una peça que té molta gràcia. També hi ha una peça molt còmica que pot indignar la gent, però jo trobo molt divertida, que va sortir, jo crec, a Polònia, per tant, circula encara actualment amb aquella cosa que es diu YouTube, no? Que és un rànquing de les persones famoses a Catalunya. I aleshores, doncs surt la Rodoreda, però el paper el fa un home, i en fi, us aconsello que us el mireu, perquè encara que sigui una estracanada, representa un sentit de l'humor desbordant i compensa aquesta posada en escena una mica estrafalària. Aleshores, jo ja no sé per on vaig explicar els meus papers, estan una mica embolicats, perdoneu. Jo crec que a la Rodoreda li hauria agradat molt això, perquè l'hauria fet riure, perquè és una cosa que té sentit de humor. No? Ara, avui en dia, per això, llicenciats en filologia, carregats de màsters, a desdir, periodistes que ja són escriptors que també són periodistes, han sorgit una part d'estudiosos i escriptors que recrea l'escriptora des d'un angle de celebració i també per basar en un humorístic, com us he mostrat. I s'ha de dir que hi ha hagut resultats assolits i alguns, pel seu humor, tal vegada grotesc, com aquest que us he citat, que sens dubte l'haurien divertit. Bueno, aleshores, en aquestes altures, jo crec que parlar del concepte de tradició i modernitat, que era el títol d'aquesta trobada, doncs està una mica superat, perquè per la postmodernitat, òbviament. Hi ha altres encertades i amenes definicions. De passada, recordem que el novembre el pròxim, a la Universitat de Barcelona s'organitza un congrés internacional sobre literatura catalana i postmodernitat, 1968-2023. Per tant, només podem emparar-nos en algunes de les reflexions més difoses d'un dels pensadors ja desaparegut, que ha tingut una gran quantitat de traduccions i ha estat conegut a escala mundial, que és el Sigmund Bauman, aquest sociòleg que va morir l'any 17 i que es va fer famós amb un certat concepte de modernitat líquida, que pressuposava una fragilitat de les relacions socials i personals de la humanitat i acabava per definir com la infelicitat de l'homo consumens, no? Els líquids, vivim una època d'incerteses, d'esdeveniments efímers, líquids com l'aigua que va fluint inassolible. També va parlar de les xarxes socials i de tota la revolució digital, amb els arguments nous que plantegen i el seu ús i abús. En principi, meravellosos invents que ens han permès enormes millories de comunicació, però no hi ha rosa sense espines, òbviament. No podem, per altra banda, adonar-nos com quasi cada dia, des de fa alguns anys, i sobretot potser en aquests darrers temps, incrementat amb la coincidència dels 40 anys del seu traspàs, el nom de Mercè Rodoreda, no passa dia que no aparegui, sigui a la premsa i sobretot a les xarxes socials. Qualsevol pretext és una ocasió bona. A vegades sembla una cosa quasi forçada, com un desig irrefrenable de veure el propi nom, aquells que l'anomenen, al costat de l'escriptora. Podríem afirmar que aquest fet a Catalunya, quan si bé s'alterna per fama el nom de Picasso, encara que Picasso apareix no tan sols a Catalunya, a Espanya també és anomenat en l'ambient internacional, però estan junts, eh? O sigui, hi ha una lluita. Caldria potser fer una recerca, que òbviament jo la faré i suposo que ningú tampoc, perquè Picasso, com que és una figura senyera des de sempre, és clar que Rodoreda, en canvi, és més recent. I és a dir, Catalunya, que ens interessa. Però ha esdevingut un cas insistent. I per tots dos, sobretot, hi ha també un desig d'excavar i furgar en les seves dades biogràfiques. Són famosos, però els hi cal pagar un tribut. I la maldicència gratuïta. I aquella paraula que destorbava Cesare Pavese i Peter Valenzi, és a dir, les xafarderies. Ara podria, jo crec que em puc parar aquest punt final per la jo considero que es fa un ús i abús del Twitter, de totes aquestes coses. Sí, potser el nom de la Rodoreda doncs, es manté, però paga un tribut. Jo no crec que tingui més vectors perquè hi hagin frases o coses o detalls sobre la pobresa en les xarxes socials.
Gràcies, Anna Maria.
Jo voldria dir un fet, sí. Que és una taula oberta, que podem anar parlant, per donar alguna esperança, no? Perquè penso que ara hi ha hagut un feminisme que s'ha interessat des d'un altre vessant, tant per les obres de Rodoreda com per Víctor Català, dos escriptores, dos grans escriptores. I aquestes escriptores penso que s'han agafat també com una tradició. Parlàvem de modernitat i de tradició. Són també la tradició. Hem parlat també de que s'obrirà la temporada del TNC, ha passat el dimarts, i amb la plaça de Diamant i llegeixen la promoció. Una vivència universal i tremendament vigent. Aquesta és la propaganda del TNC, tremendament vigent. Però, en fi, un parell d'exemples de la vigència de les dues autores esmentades. La novel·la d'una traductora i narradora actual, que es diu Carlota Burg, titula Sola, una novel·la, i ret un homenatge a Víctor Català. Mentre que una novel·la recent, escrita en castellà, que es diu Metamorfosis, incorpora cartes inventades i adreçades a Mercè Rodoreda, justament, i en un dels seus personatges principals, l'autora ha volgut incloure les vivències més importants de la infantesa i la vida de Rodoreda. Un bon exemple, penso, de l'actualitat i vigència, no? Per què agafen això?
Sí, el que passa que l'actualitat i la vigència, ara dono la paraula, Marina, i potser és veritat que avui hi ha més soroll en alguns aspectes. Estic d'acord amb l'Anna Maria quan ha dit una cosa que ha passat una mica, però és veritat, que és els aspectes també extraliteraris de l'autora. Hi ha hagut soroll sobre aspectes literaris que han omplert moltes pàgines de diaris, i això ho ha dit la Maria, i és veritat. En algun cas, potser han fet comprar més llibres, però potser no fan llegir millor Mercè Rodoreda. A mi, que no fa por l'acadèmia, perquè en això soc absolutament europea i tinc el mateix respecte que tindria un francès per l'acadèmia, i per tant no penso que un periodista de vegades estigui millor que un altre, depèn del periodista i depèn de l'acadèmia, com en tot. Només se'n convencen aquelles interpretacions que parteixen del text i relacionen sobretot amb els textos. Jo crec, amb això que tu deies, Carme, que en l'hermenèutica no tot s'hi val, i el que no podem fer, a veure, el Ferreter, el poeta de Duques Poeris, diu allò de no podem reservar per la poesia les nostres estupefaccions. Però potser no podem reservar per l'hermenèutica les nostres estupefaccions. I aleshores hi ha hagut algunes línies d'interpretació, per exemple, doncs que fora del text doncs, han posat les estupefaccions d'algú sobre aquella línia d'interpretació. Vull dir amb això que no li podem dir fet del text allò que no diu. O encara més, no li podem fer dir allò que voldríem que digui o que respon a les nostres preocupacions en aquell moment donat. I aquí també entra el feminisme. O sigui, a veure, hi va haver un moment que la plaça del Diamant es llegia bastant popularment als anys 70-80 perquè era una novel·la de guerra. Cometes, tots els que som aquí i molts dels que sou aquí sabeu que no és només una novel·la de guerra, però en aquell moment, com que feia poc, no sé què, hi ha un malentès també sobre les qüestions aquestes del realisme històric, no sé què, molts no va dir mai que fos estrictament de realista històric, però bueno, hi ha hagut una senyora que l'altre dia defensava que era una novel·la del realisme històric. A veure, tots sabem que la plaça del Diamant és molt més que tot això, però en aquell moment es va vendre per això, que és una lectura limitada. No dic que no sigui tan bé una novel·la de guerra, però clar, si ens atenem a aquest paràmetre, se n'han publicat tantes, de sentimentals, de puntaines, de tot, de novel·les de guerra, se n'han publicat moltíssimes des d'aleshores, que algunes valen i que algunes no valen res, diguéssim. Per tant, si només és el tema, i és si no ens en sortirem d'aquí. I una mica amb el feminisme, segons com està passant el mateix. I voldria que se mantengués, perquè voldria que se mantengués. És a dir, recordo, i no és d'ara, de fa temps, que una persona que va fer un llibre, tot un llibre, intentant demostrar que, clar, que era una novel·la molt feminista perquè en Guimet és un maltractador i maltractar la Colomena, cosa que és obvi que no... Però és que, clar, fent aquesta lectura tan extraordinàriament limitada, ens mengem una cosa que fins i tot el propi feminisme li va en contra. És que el que diu la Rodoreda és molt més bèstia, és molt més greu que això. Rodoreda té el patró bíblic i està dient que les dones a causa del seu desig seguiran un home i que no em digueu que no hi ha desig perquè hi ha, i ho puc demostrar textualment, vull dir, i ell el maltractarà per llaç els fills amb dolor, però també li diu a l'home que és pols i pols es convertirà, i per tant la Colometa fa el seu destí des d'Eva i el Quimet també, i molt al desert d'Aragó, a la pols del desert d'Aragó, dient-se Adam. Per tant, clar, la lectura purament de ai, que me maltraten, que me maltraten, a veure, ara estic, si voleu, però és que el dava tot l'estudi a partir d'aquí, no li fas cap favor ni al feminisme ni a la Rodoreda, perquè a la plaça del Diamant és infinitament més que això, com sabeu totes les que esteu aquí, i per tant no la pots limitar en absolut. I aleshores això anava una mica que de vegades la gent, i això és absolutament lícit en els universitaris, els de la secundària, que són els que jo parlava, simplement no saben qui és. Els universitaris potser dones un text i aleshores poden agafar-se a moltes coses, es poden agafar a moltes coses. Però obligació del professor o de la professora és, quan s'agafen a una cosa molt externa tal, delicadament, sense forçar, anant a fer veure clar, que hi ha un fons per de primer s'enganxes. I després que els hi has, després d'enganxar-los, clar, els hi has de fer veure que aquella llengua no té parió, o sigui que allò està escrit com els àngels, i aleshores, i que allò té una tradició al darrere, que té capes i capes i capes, des dels grecs i dels llatins fins a la comèdia, fins a la Bíblia, no perquè sigui religiosa la senyora, que això se'ls ha de fer entendre de seguida, que no és una qüestió de religió, que és una qüestió de que, vull dir, que si no fos europea potser llegiria, anem a dir, el Gilgamesh, però que a Europa hi ha una tradició que en part és de tipus religiós, perquè són els patrons sobre els quals es mou la cultura occidental, i que per tant la Bíblia i la Divina Comèdia són patrons de la literatura occidental que ella té en compte, no perquè sigui ni puritana ni religiosa ni res, simplement perquè són els patrons de la literatura occidental. Clar, per arrossegar el lector cap a això, evidentment han de passar una sèrie de capes, però a vegades, i amb això, Carme, que mira que estem d'acord amb mil coses, però amb algunes propagandes...
Ara no sé, perdona,
sí, no, sí, vaig, sí, perquè sí, a vegades...
Si la permets, sí,
sí, vaig a que la propaganda de que ara serà la senyora més feminista del món, ara no,
no
sé què,
no ho he dit,
no,
no,
ja ho sé,
és de tot això.
No, però que la propaganda que es fa del teatre, d'algunes obres, d'algunes coses, o va devaluar l'obra, a vegades devalua l'obra de la Rodoreda, i jo penso que de debò, ho penso de debò, que no s'hi val tot. O sigui, hi ha coses que poden estar molt bé, la versió del paper Jovenet era molt correcta, la versió teatral, tot i que tenia algunes falles. Mai la Rodoreda pensa en la CNT quan està... mai, eh? Però vull dir, perquè està molt en contra de determinat tipus de revolucionari. Però hi pot haver coses televisives que estan bé i coses que estan malament. I per tant, hi ha una cosa que té tota la raó la Marina, que diu que és una icona pop. Això ens pot jugar molt a favor, però també ens pot jugar en contra.
Sí, sí. Jo és que simplement només per fer-ho, però vull dir que precisament... d'això és una cosa que no se'n pot escapar, però alhora és el que la lliga a la seva gran popularitat. És a dir, que en Rodoreda hi ha tots els tics, per lo bo i per lo dolent, dels que passen qualsevol icona famosa, que és que evidentment es farà servir la seva vida personal i les xafarderies per crear discurs o per fer-ne de tot, i que evidentment es promouen lectures doncs, més simplistes, perquè si estàs venent una obra de teatre no és el mateix que si estàs treballant el text en una aula, no? Però que vull dir que jo crec que això sí que va amb, o sigui, com amb el preu de la fama, no sé com dir-ho, o sigui que hi arriba un moment de que si en Rodoreda el particular que passi és precisament que no és una cosa, que no és una escriptora que es quedi tancada en cap acadèmia, sinó que ha aconseguit traspassar aquestes portes, i això evidentment té les seves contres, però és que té les seves grans avantatges, perquè si no ens passaria com ens passa amb una gran majoria d'escriptors, que només en podríem fer congressos universitaris, que està fantàsticament bé i que és el nostre camp, però que és una altra cosa. O sigui, que si es vol parlar de per què quan toques alguna cosa de Rodoreda hi ha una resposta del públic que no és la que passa quan toques qualsevol altre autor, doncs l'explicació ve per aquí, jo crec.
Sí, estic molt content de veure la dinàmica que s'ha establert. Les taules rodones han de ser això, no han de ser monòlegs, per tant, jo voldria continuar en aquesta línia i potser afegir algun element una mica més picant, perquè s'ha parlat molt de xarxes socials, modernitat líquida, que tanmateix l'Adrià es volia plantar, per cert, jo ho he sentit a Romanyà, això, però esclar, la meva experiència és anòmala, per això jo prefereixo no dir res. La Rodoreda es llegeix a Twitter. La Rodoreda, a més, copsa l'escrit del dia i es converteix en tuit. Ella parla i es trien a vegades expressions d'una Rodoreda que va existir, és una Rodoreda molt política, el pregó de la Mercè segurament n'és un exemple, i la literatura de la Rodoreda, que parla a l'home, parla d'una manera universal, però parla d'una manera concreta, i s'ha llegit d'una manera concreta, es continua llegint d'una manera concreta. Patriots stand erect, com diu el pòster que té una foto a Ginebra. Com ha influït la Rodoreda en el procés? Com ha influït el procés en Rodoreda? En sortim de tot això, s'ha viscut intensament. La Rodoreda sempre ha tingut una frase per a cada moment del procés, i segurament aquesta icona pop que serveix pel que és bo i pel que és dolent s'ha acabat enfangant pel que és bo i pel que és dolent. Com ho veieu? Carme Arnau, de gana, i lletra A.
Bé, jo llegiré una frase, perquè m'agraden les frases. Perquè parlant, per què es llegeix Rodoreda, no? Perquè parlem de la Rodoreda i no d'altres autors, perquè a la literatura catalana n'hi ha molts, però en canvi parlem de la Rodoreda. Es parla de la Rodoreda. I bé, hi ha una frase que m'agrada molt que diu: hi ha personatges literaris que quan moren deixen alguna essència d'ells mateixos a les seves obres, com el cabell o les ungles del cos mort, creixent encara personals i inconfusibles. És així com sobreviu Tolstoi. És així com sobreviu Proust. Jo penso que és així com sobreviu Rodoreda, no?
I per què no sobreviu, per exemple, Josep Carner?
Per això t'ho dic.
Perquè la gent no vol fer les coses.
Bé, ara si preguntéssim segurament, aquí fora, qui és Carla Riba o qui és Josep Carner, ningú sabria qui són.
Doncs aleshores és que l'ensenyament en aquest país ho hem fet molt malament.
És això. Sort que de la Rodoreda
fa molt, que hi ha una certa normalitat. O sigui, ja fa molt que hi ha la immersió lingüística, les classes de literatura, etc etc. Si realment, com jo he sentit aquest migdia, en una classe de 32 nens, només un nen sabia qui era, havia sentit el nom de Rodoreda, vol dir que malgrat les icones, malgrat el teatre, malgrat no sé què, ho hem fet malament. Respecte a això del procés, jo no hi sabria veure la relació.
O sigui, que entenc una pregunta sobre la relació de Rodoreda amb la política.
Sí.
Com?
La relació de Rodoreda amb la política. No només la seva relació històrica, la seva vida, el seu engagement en el passat, sinó com avui la Rodoreda es torna a ser engagée perquè certa gent parli a través d'ella, no només a Twitter, sinó que acabi sent la icona pop dels patriotes Resten dempeus, que és la traducció del pòster, que a més és un pòster molt peculiar, molt difícil de trobar, reeditat en el bicentenari de la independència americana, Patriots Stand Erect, i que, Marina, bé ho saps, això s'ha convertit en una mena de símbol del que representa una defensa d'una idea de país, d'una idea de llengua, d'un model de literatura i altres coses. No vol dir que hagi de ser el que nosaltres pensem, però hi ha hagut un ferment de tot això.
Sí, o sigui, jo crec que la lectura política del Rodoreda és inevitable en el sentit que ella toca un lloc molt delicat, no només amb la seva obra i amb el seu posicionament públic, sinó amb el gest que fa amb la seva obra. O sigui, el que vull dir és que jo crec que Rodoreda és un autor important perquè, entre moltes coses, perquè sap connectar molt bé el món d'abans de la guerra, que és el de la seva joventut, amb el món de després de la guerra. És a dir, que és una autora que se salta no només el buit de la guerra, sinó el buit de la postguerra, i això és, vull dir, hi ha molt pocs escriptors catalans, que ho hagin aconseguit. Jo crec que aquest gest, d'alguna manera, des de després de la guerra, recuperar la memòria d'un temps que, com ella mateixa explica, no només existeix ja en la seva memòria, li dona una força política a la seva obra molt particular, que fa que d'alguna manera no hi és explícit, però d'alguna manera notes que està parlant d'un món que va més enllà del que només està explicat en els seus llibres. A més, és veritat que sí, o sigui, en Rodoreda passa una cosa que és que no, ningú la pot agafar gaire políticament per enlloc, en el sentit de tergiversar les seves paraules, perquè ella, quan es va posicionar públicament, va dir tota una sèrie de coses molt pensades, parlava relativament poc en públic i pensava molt bé el que volia dir cada vegada que parlava en públic, precisament per mesurar molt políticament el que deia. I jo crec que no és cap casualitat que la llengua, la importància política de la llengua estigui al centre de les seves reflexions. Llavors és com que, no sé, a mi em sembla que toca alguns punts que políticament són molt fondos i molt concrets i que per això hi podem veure aquesta lectura.
Però no són els del procés, perquè... perquè hi ha una cosa, a veure, políticament ella, durant la guerra, i això ja l'hi ha dedicat 500 pàgines, durant la guerra es va significar molt i va estar a prop, i va bé, té articles de treball des del diari del PSU, però i després s'ha significat molt en una qüestió que té a veure sobretot amb el catalanisme polític. És a dir, la Rodoreda, quan torna a Barcelona després de veure la seva mare d'això, diu Barcelona m'ha semblat agafada per la FAI. Això vol dir que el revolucionarisme la posava malalta, o sigui, però malalta, i si busqueu els símbols bé de la plaça del Diamant veureu la qüestió del roig i el negre, no, i la importància del Mateu com a, diguem-ne, com a el catalanisme, diguem-ne, no diré moderat, però un tipus de catalanisme que no era revolucionari. Això seria, diguem-ne, la qüestió més política, però és que quan ella fa aquelles declaracions que són fantàstiques, és a dir, per mi Catalunya, perquè clar, recordem-ho, durant una bona etapa és a Ginebra, diu Catalunya és aquesta cambra, i jo l'únic que vull és, jo faré allò, el millor que pugui pel meu país, allò que millor sé fer, que és escriure, diu, i escric en català com és el meu deure i la meva obligació, clar, això ho pots agafar en un determinat sentit polític, estic d'acord. Però no és com
bueno, això té un determinat sentit polític.
Però no s'ha sentit el procés.
Sí,
no, vull dir amb això una cosa que és òbvia, i potser és que clar, com que l'última utopia de la meva generació ha mort en tots els polítics, ho hem de dir així, però sí, el sentit del que la Rodoreda diu respecte a la defensa de la llengua i la cultura catalana és polític, en el sentit del triador quan diu és que només escriure en català a les guerres polítiques, etc, etc, i escriure a Ginebra és desiderant polític, no és el sentit del procés, perquè, a veure, en el procés l'última cosa que ha importat, l'última, és el tema de la cultura. Si tota la gent que ens vam, els 2 milions que ens vam manifestar diverses vegades, cada persona, no tu i jo i elles, i hagués comprat 3 llibres a l'any, que nosaltres els comprem a la setmana, en català, se salvava, perdoneu, l'edició catalana en aquest país. Estic parlant tant de coses tan simples com això. El procés, perdoneu, no ha anat de cultura i potser això ha estat una de les principals problemes del procés, perquè en aquest país sempre el catalanisme polític havia begut de la cultura. Clar, això ara no té res a veure amb la cultura, no m'estic anant d'allò, però és perquè pots fer la pregunta.
Això es tracta. Però esclar... Maria, digues.
Això jo tampoc, com diu la Maria, no la veig implicada, però la catalanitat, el catalanisme, que la paraula que s'utilitza en la pel·lícula era patriota, doncs ja és una cosa que de quan era petit el seu avi famós, ho ha viscut, o sigui, ho porta en els seus gens, i sempre té una demostració d'això, el famós discurs que fa en els Jocs Florals, i sempre ho ha demostrat, sempre, en les cartes que ho llegeix, i tant. No és un problema, probablement el procés hauria dit alguna cosa, però no sé quina, perquè realment no hi és, i això hi ha la molt
més enllà. És una mica política ficció.
Però ella era una catalana de...
Que
m'he arribat a dir, Catalunya soc jo, en Catalunya. Una mica com tocada del bolet, no? Això ho diu el Castellet en aquest famós retrat.
Sí.
No sabem si és un document autèntic o és una mentida, però bueno, queda molt bé.
No, perquè aleshores ser catalanista volia dir, sobretot, estar per la qüestió de la cultura i de la llengua catalana, volia bàsicament això.
Els monuments, el monument a mossèn Cinto, eren les icones del moment. Aquestes eren les icones, el Bataguer, el Guimarà,
eren en certa manera eren poc també, perquè a veure,
hi havia figuretes,
hi havia les la mare d'aquest senyor d'allà es diu Marta, perquè que són de Garriguella, perquè el seu pare va baixar un dia a Figueres i va veure Terra Baixa, i aleshores li va posar Marta la nena, si això no és una icona poc.
L'època de la República és que ella, quan va poder fer de periodista, cosa que després ja va plegar per sort, doncs volia fer una entrevista al president, i això m'ho va comentar la Masella, el president Macià, però només la va poder fer la filla de la senyora perquè ja estaven escopint un retrat, no? Però ella, la seva il·lusió era fer-lo al president, o sigui, ella volia participar en totes aquestes coses d'una manera molt, molt... I tots aquests entrevistats, tots, la Pelés Mestres, tots aquests, ella buscava aquesta cosa. Sí, de català.
El que se'n deia abans el catalanisme polític, de tota la vida, sí. Que era durant la República, era de pedra picada.
Sí. Literal.
Sí, però aleshores era com aquesta vessant, i aquesta vessant era importantíssima, que això és el que no veig jo,
els autors,
que en el procés s'hagi jugat tant.
Bueno, jo crec que l'evolució, per això, o sigui, si s'analitzés l'evolució política de Rodoreda al llarg de la seva vida, també... Sí, hi hauria, no paral·lelismes, però jo crec que sí que hi hauria moltes sorpreses en aquest sentit. És a dir, amb això que comentava, no? Els articles que escrivia durant la guerra, allò, articles bèl·lics, molt pujats de to, dolentíssims. Els contes, vull dir, com les programes a la ràdio, o sigui que jo, a mi m'ha servit molt com estudiar aquesta etapa per veure realment la frivolitat amb la que Rodoreda mateixa i tota una sèrie d'escriptors d'aquella època s'enfrontaven al fet polític, és a dir, que hi havia un ambient de frivolitat que a mi em va sorprendre molt de descobrir, no? I clar, com aquesta frivolitat que explota amb la guerra i després de l'experiència de l'exili, aquesta frivolitat es converteix en una cosa radicalment diferent. Com no hi ha la renúncia a un cert com pensament polític, diguéssim, de base, que ella mateixa diu, a més, diu, no, jo és que, diu, vaig, a partir del meu avi, diu, vaig, com, no sé si diu, aprendre o entendre, diu, Macià, i el vaig assimilar, no? Llavors, aquesta, la diferent, o sigui, aquesta evolució entre com el llegat familiar polític que rep Rodoreda, la manera com li canvia a finals dels anys 20, principis dels anys 30, i el contrast que fa després, és que és una senyora que el problema és que és això, és que insisteixo, toca masses coses, o sigui, perquè llavors tens això, tens les cartes amb Tarradellas que pots veure, que també és això, o sigui, parla de política allà i ja veus que és un posicionament total diferent. I no diguem ja si ens posem a mirar les cartes amb Joan Sales als anys 70, com en realitat la posició política de Mercè Rodoreda ha canviat, és a dir, es mantenen unes certes coses, però aquests vaivents, diguéssim, com de la seva ideologia, posats en relació a la història del país, jo crec que això, sí, no sé, vull dir, com un estudi com només centrant-se en això, jo crec que explicaria moltes més coses de les que ens imaginem.
Sí, i justament en aquest sentit, i ja ha sortit aquí, ho voldria treure abans de cloure, és una qüestió de les lectures. A cap moment volia dir que Rodoreda és independentista o tenia alguna cosa a veure amb el procés, però esclar, si de cop i volta una frase d'una novel·la, una carta, un discurs, es converteix en insígnia d'un dia, es converteix en una mena de lema que se'n fa bandera, que circula, i que de cop i volta Rodoreda, sense que ella ho hagués volgut mai, perquè Rodoreda fa 40 anys que no hi és, però continua vivint a través del que va escriure, i és interpretat, i té nova vida a través de noves generacions, a través de noves plataformes, de nous suports. Aleshores, esclar, Rodoreda es fa contemporània, es fa present, actualíssima, a causa de les lectures i dels seus lectors. I aquí vull anar, també, lectures actuals i lectors actuals. Ja hem parlat de les noves generacions, una visió més pessimista, més optimista, la tradició d'on ve Rodoreda, la modernitat líquida. En darrer terme, Rodoreda es continua llegint, encara que siguin 4 o siguin 40, i la interpretaran.
I valorar-la i buscar un model. I buscar un model.
Sí, sí, endavant.
Perdona, només acabo. Aleshores, aquí s'acaba aquest article, diu, Rodoreda no s'acaba mai. Aquest article s'acaba.
És que no s'acaba mai.
No s'acaba mai. Perquè jo diria que en aquesta època, en el 2023, hi ha dos temes de Rodoreda que potser no s'han... no s'han estudiat o no s'hi han centrat tant, que són importantíssims, perquè ella va més enllà, que per mi que és l'exili, la marginació, que és tan actualíssim, és un tema actualíssim, el vivim, l'exili, la marginació i la guerra. Quan jo vaig escriure aquest llibre vaig dir, mira, per sort a Europa ja no hi ha guerra, i cap de poc va esclatar la guerra d'Ucraïna. O sigui, que és que la Rodoreda va dient tot el que passa, perquè sempre passa el mateix.
No, i perquè és que des dels clàssics els grans temes són l'amor, la guerra i la culpa. I com que són aquests grans temes, ara com després gires o no, perquè clar, després ja si treus les coses de context, per exemple, hi ha determinades lectures extra literàries, darrerament hi ha un cert moviment que condiciona la vida de la Rodoreda o del seu company o del que sigui per fer una hermenèutica absolutament fora del text que pot fins i tot tergiversar la lectura de determinats textos. I això estaràs d'acord?
Sí, ella volia dir una cosa.
Que jo aquest maneig que dic que és generat del Twitter amb les seves piulades, no? On tothom pot dir la seva, ha produït un espai que ha dedicat al comentari o a la lectura de les obres dels escriptors, és el resultat d'una pulverització aïllada de fragments, frases, detalls del total d'una obra inassolible en l'espai d'una piulada, absolutament fora del context en el qual va ser concebuda, escrita, publicada. O sigui, jo veig un perill, no dic que està molt bé que cada dia un troba una frase, sí que al dematí agafa el telèfon i trobo una frase molt bonica i li pot ajudar. Jo no tenia una mestra, me'n recordo, a l'escola del Bosc, però sembla que cada dia escrivia una frase, no sé, una frase. Però jo hi veig un perill, no? I aleshores em fa por que comencen a circular coses falses, equivocades, perquè ja n'hi ha moltes, moltes i fan riure o fan plorar, però que deformen l'escriptor.
Que és víctima de fake news, això claríssim.
Què dius?
Que és víctima de fake news, també.
Sí, això. I aleshores, doncs, això que jo potser em queixo ja una mica, que d'allò, però em queixo jo, la problema, o sigui, només vull dir això i així acabo, ja no es mereixo més, però que és una dona que a mi, ara per tants pensant i després de tants anys de l'amistat aquella de 20 anys que va durar més o menys, que havia participat tant a la meva vida, esclar, tot això ho he tingut de resumir mentalment així amb temps, a mi el que més m'impressiona de la Brugada és la seva humanitat. Jo crec que és una de les persones més humanes que he conegut. O sigui, a més la seva obra és més la prova, eh? La prova. I ella en aquell famós pròleg del Mirall Trencat, aquell contenidor del seu pensament, el que tots recorrim moltes vegades, hi ha una cita molt coneguda que diu allò traduït del Terenci, que en llatí no ho llegeixo perquè ho diu molt malament, i de Maria Àngela riuria, res del que és humà només estrany, diu ella, no? Jo crec que això és ben bé el seu tema, jo crec. Jo la veig així d'ara, us transmeto aquesta cosa perquè és el que m'interessa, no? I també Narcís Comadira, en un llibre molt bonic que es diu A la manera negra, del 2018, va posar una petita nota d'introducció per llegir el llibre i deia, de la foscor del nostre món convuls i de la seva incertesa tenebrosa, la poesia, per justificar-se que ell escrivia la poesia, amb la intensitat formal i emotiva que li és pròpia, mira de fer sorgir una mica la llum i l'ordre de la confiança en la llengua, que és el que ens fa humans. A mi això trobo una frase sensacional que la puc aplicar perfectament a la Brugada i que us llegeixo com un regal per acabar aquesta xerrada incontenible.
Abans que em renyin, que ens estem passant de temps, seria interessant obrir un torn de paraules al públic, tenint en compte que tenim, que és una cosa bonica de tenir quatre especialistes aquí. No sé si tenim algun micròfon per aquí, però veig que ja hi ha una paraula demanada. Anna? Tenim micròfon? Sembla que sí.
Sí.
I aquí a la fila 5.
Hola, bé, jo només soc una guia literària de la Mercè Rodoreda. Per tant, no soc ningú, però m'agradaria fer un parell de comentaris.
No se sent bé.
No se sent bé? Se sent perfectament, Anna. A veure, sobre el tema del feminisme, la mateixa Mercè Rodoreda va dir que no era feminista, ho va dir, però va dir també en una entrevista que era molt diferent la situació d'aquell moment en què l'estaven entrevistant que la de quan ella era jove. A mi m'agradaria fer referència a una de les coses que ha dit la professora Maria Campillo. Totalment d'acord amb el fet que perdem les lectures prescriptives, és un desastre, però també crec que és una mica perillós començar a mirar el Trencat i la Plaça del Diamant amb els més joves. És a dir, crec que si comencéssim amb els contes, amb Gelat Rosa, per exemple, o la Salamandra, tindria moltes possibilitats d'èxit, perquè, a més, a ells els costa d'entendre, però quan se'ls explica els agraden molt aquests contes, eh? I nosaltres els hem treballat amb ells, i és genial. També dic que els adults diuen molt que saben que és Rodoreda, però després descobreixes que no l'han llegit tant o que el van llegir a l'institut, i que no se'n recorden absolutament de res, i per què ens hem d'enganyar. Ho dic perquè és veritat, no? Vull dir que nosaltres fem les rutes amb els joves i els joves doncs no en saben gaire, poden saber-ne més, intentem que els llegeixin, però jo estic totalment d'acord que hem de tenir moltes esperances amb ells. Clar, a mi em sembla que la lectura bíblica de la plaça també és limitada, no? I crec que a Rodoreda el que li passa és que ens està explicant el context històric, no? En què els homes i les dones doncs tenien aquest tipus de relació, no? El tipus de relació que tenen en Quimet i la Natàlia. També trobo que el fet que es llegeixi la plaça del Diamant i es faci aquesta interpretació feminista, que no és ben bé feminista, sinó que és entendre que la Natàlia s'aliena, no? I que després es recupera, no? Que s'aliena a través del nom de Colometa i que després es recupera ella mateixa. Té una part positiva per les noies joves, no? Que elles ho interpretin així també les ajuda a pensar. Però no crec que parlem directament de feminisme en el cas de Mercè Rodoreda perquè ella no ho va fer, no? Igual que no podem lligar-la al procés perquè ja no hi és i per tant tampoc sabem què diria. Només volia fer una anotació sobre el tema de la CNT. A mi sempre m'ha quedat molt l'atenció que la història més bonica que ens explica Mercè Rodoreda d'amor estigui protagonitzada precisament per dos milicians a la plaça del Diamant, que són Julieta i el seu amant en aquella nit que passen en la casa, no? Que queda aquí ells mateixos han buidat. No? I aleshores, clar, per mi és important tenir en compte aquestes coses. Com deia l'Anna Maria Saludes, és la humanitat, no? Però a mi m'agrada molt pensar que els escriptors, a Mercè Rodoreda, a tots els grans escriptors, a vegades la literatura se'ls emporta i encara que no simpatitzin, no? En el cas de la Rodoreda és evident que no simpatitzava amb l'anarquisme, resulta que el més bonic, la història més maca d'amor, perquè les altres, no? No sé qui deia que tots els llibres de la Rodoreda comencen amb un gran desig que després acaba amb un gran desastre, no? Passa a l'home, passa a mirar el trencat, però resulta que l'única que no acaba en desastre, tot i que segurament a Julieta i el seu amant els executaran, això ho tenim bastant clar, no ho sabem però ens ho podem imaginar, oi? Doncs precisament siguin aquest parell de milicians els que tenen la millor història. I això és perquè em sembla que la Rodoreda, el fet de ser tan bona, el que li interessava era explicar les coses tal com són. Intentar al màxim, no? Deixar-se emportar per la llengua i no per la seva, els seus propis prejudicis, crec.
A veure, la primera pregunta. No he dit mai que l'única lectura possible sigui la Bíblia, però el que dic és que sense la Bíblia, això t'ho puc assegurar, la plaça del Diamant no s'entén, no s'entén del tot. O sigui, clar, pots llegir una capa i les noies poden sentir-se molt identificades perquè no sé què, però sense la lectura bíblica, perquè té tot el sentit, és clar que passa en el seu moment, perquè el que t'està dient és que la història de la humanitat és cíclica i que des del moment de la creació la dona i l'home estan, els dos, però la dona encara més potser, estan condemnats des del començament perquè van tenir una culpa inicial, i aquí hi ha també la culpa de la Francesca de Rimini que va ja a partir del tercer capítol pràcticament de la plaça del Diamant, però hi ha la idea de l'home i la dona tenen un patró de comportament que és ahistòric, o sigui, està més enllà de la història concreta, i el que fan el Quimet i la Colometa és, en el seu moment estrictament històric, fer exactament el que des d'Homer i des de la Bíblia s'ha fet, que és una història d'amor i una història de guerra, meravellosament combinades, en les quals l'home i la dona tenen el mateix, o sigui, no és una lectura limitada, és una lectura que s'ha de complimentar amb tot, evidentment que parla de les coses del fet. Per exemple, el tema de la Julieta, clar, la Julieta aquí té diverses fonts, aquí ella va anar al 38 a Praga per una història del Ben Club i va veure el Romeu i Julieta. Aleshores, clar, la Julieta diu, i sense la revolució no hauria pogut tenir aquell amic d'amor i de reina com la vaig tenir. Molt bé. Però pensa que la Julieta és un dels personatges que formen part d'un repertori de tots els personatges de la plaça del Diamant. O sigui, la plaça del Diamant té el revolucionari Quimet, que s'engresca i porta la bandera, etc. Té el Mateu, que sí que hi ha una història d'amor claríssima, i després hi ha la història d'amor de la pròpia Natàlia reconvertida cap a l'Antoni, que pot ser el segon marit. Però, sobretot, hi ha una història d'amor bestial entre el Quimet i la Natàlia convertida a Rodoreda, ens agradi o no ens agradi, però és el que diu el text, i el primer petó em va deixar absolutament morta, que és el primer petó com el de la Francesca de Rimini, que és exactament el primer petó que la va deixar morta, i quan el vaig veure li vaig dir que estava molt ben fet, etc. Aquí hi ha una història de desig, Hi ha una història d'amor, hi ha una història de fracàs, hi ha una història d'expectatives, hi ha una història de guerra, hi ha una història de costums, perquè el capítol 14, amb la descripció de la plaça de Vendre, no té parió en tota la literatura catalana del món. Clar, aleshores, no dic, a veure, no he dit mai que la meva lectura, que és la bíblica, allò sigui, sigui l'única possible. Dic que amb moltes més coses, però que sense aquest patró, clar que es pot entendre, és que tot es pot llegir. A veure, Mirall trencat es pot llegir com un melodrama, la meva Cortera ho feia. Però si t'has de divertir més, per què t'has de divertir menys? O sigui, es pot llegir com un melodrama, però es pot llegir com una suma novel·lística, com una novel·la gòtica, ella ho ha fet, com una... O sigui, es pot llegir com a moltes coses. I per tant, quan més pistes donem als lectors, més la lectura és més rica. I és això, si et pots divertir més, doncs per què t'has de divertir més? Bé, doncs, vull dir que més val divertir-te molt. Molt, clar, el que té la Rodoreda és una imago mundi, és una organicitat absoluta de tota la seva obra, o sigui, des del començament fins al final, i però també des dels primers repertoris. I en aquí els contes, clar, jo no crec que sigui més fàcil la meva Cristina com a conte per als nanos, perquè a més hi ha un problema amb la gent jove, és que jo he estat 42 anys ensenyant, hi ha un problema amb la gent jove, a vegades, no tots, que la narrativa curta els costa, com el públic en general, és un país que la narrativa curta té una mica de problema, i ho diuen els editors, coses boníssimes de narrativa curta que s'han publicat costen.
No es veu.
Directament no, dic costen, perdó, perquè he quedat aquí de tan pessimista que no ho soc tant. També vinc una mica a provocar perquè, mira, com que estic jubileta i tinc 70 anys, ja no sé. Tampoc no soc tan pessimista, però sí que hi ha unes coses que de vegades una cosa treu l'altra. Clar, que tu agafes el gelat rosa, clar, agafes el gelat rosa, pots fer una classe d'una hora i mitja sobre el gelat rosa i tens tots els punts de vista, el monòleg interior, ho tens tot. En l'associació pots explicar l'associació, pots explicar Proust, pots explicar tot el que vulguis amb aquell conte. Clar, és un conte. Ara, la dimensió, diguem-ne, de novel·la, que és més arriscada, perquè de vegades ja no diguem La meva Cristina i altres contes, que per mi és un dels llibres de contes europeus més bons, sí o no? Estem d'acord aquí, són generacions diferents.
I m'agradaria dir, hi ha dos més bons perquè du un nom propi, i Marina, saps?
Aquesta, sí, això també porta a
que La meva Cristina du un nom propi. Jo, la novel·la del nom propi, la literatura del nom propi, és la que ensenya la maduresa i la llibertat d'una literatura. No és meu, això ho estic plagiant de l'Andrec Vila, que per cert és la segona persona que conec que hagi dit Catalunya sóc jo. No vull passar-me de temps per si algú més de la taula vol respondre aquesta pregunta, i si hi ha alguna altra pregunta, prego, sisplau, que sigui una pregunta molt concisa, sisplau, per mort de temps. Gràcies. Algú s'anima? Bé, doncs, em sembla que si no hi ha més preguntes...
No diràs que no ha estat animada.
Ha estat molt animada. És una taula rodona, les taules rodones han de ser animades. Hi ha d'haver debat, increment d'idees. Vull donar les gràcies, primer, a Carme Arnau, Maria Campillo, Nina Porres, Anna Maria Saludes. Vull donar les gràcies a la càtedra Maria Àngels Anglada, Carles Fages de Climent, de la Universitat de Girona, Miguel Ángel Sincelet.
Això li passava el tirat.
I moltes gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Ha estat un goig i un plaer. I ahir a nit somiava una figura que només em tindrà, em sembla, per l'Anna Maria, les aigües marines de la Rodoreda, que se m'han aparegut aquesta nit. No sé on anar. Moltes gràcies.
Ja,